polèmica. Comencem amb la resposta a la polèmica generada a partir de les paraules de Luis Enrique, a l'anada, dient que no podia parlar del Xavi entrenador perquè no el coneix.
Con respecto a Xavi, como ya lo sabía y es evidente que no soy nuevo en estas lides, cualquier cosa que diga va a ser llevado en contra de Xavi. Yo dije que no conozco al Xavi entrenador, sigo sin conocerlo, no lo voy a conocer nunca porque yo ya no me va a poder entrenar. También dije que me hubiera encantado que Xavi me entrenara, pero eso no vende ni interesa. Interesa la polémica, que ya lo sé, no pasa nada. Yo hice mi reivindicación, la mantengo, porque una derrota ni una temporada cambia mi opinión, no la cambiará, y vuelvo a decir, me hubiera encantado que Xavi me hubiera entrenado, igual que Pep Guardiola, igual que Luis Aragonés, igual que muchos entrenadores que no tuve la fortuna de entrenar cuando era jugador. Del resto sigo diciendo lo mismo, ya no me va a poder entrenar, no voy a tener la oportunidad, porque para conocer a un entrenador, yo quiero conocerlo desde dentro, en las charlas, en la estrategia, en la preparación del partido. No tengo ninguna duda que Xavi es top, ninguna duda, y los resultados lo avalan.
Doncs, com diria Gaspar, tema sanjat.
I punto.
Ja ha quedat clar aquest tema. Segona resposta
moment,
a la polèmica...
Un moment, em sembla que el Saper es posava cara.
No,
escoltant
jo m'he de creure a Luis Enrique perquè, evidentment, ningú sap més que ell el que volia dir, però jo l'he vist avui molt més explicatiu i volem donar molt més detalls que l'altre dia, que em va semblar que tenia molta més intenció en les seves declaracions que avui.
Doncs jo no. Jo ja vaig dir en aquest mateix programa que jo considerava absolutament normals les declaracions de Luis Enrique.
Sobretot en el tema de l'ADN, no en aquesta. Bueno, que també
jo, en cap de les dues li veia mala llet. Jo
pel, un puntet sí que li vaig veure.
Jo pel poc que conec, no el conec molt, però una miqueta sí que el conec. Jo no vaig detectar ni mala llet ni res. Simplement ell és així, és tal com raja. Aleshores, Xavi, com és que comentarà? No ho sé. Que podia haver sigut diplomàtic? Podia haver sigut diplomàtic, però és que Luis Enrique no és diplomàtic.
Però avui ha estat molt més diplomàtic.
Sí.
Bueno, molt doncs més. Avui
perquè
sí.
Deu estar fins als collons que li diguin.
No, i perquè ha passat el partit de nada.
O no.
Lluís, digues,
perdona.
No, jo dic que el to és diferent. Avui és molt més elegant, molt més comedit. Per què? Perquè li han tocat la galteta. Una galteta li han tocat. I ara està expectant, perquè abans que es jugués l'eliminatòria, sabem com és Luis Enrique, i que està molt bé, que confia el seu equip, que sigui valent, que sigui echado pa'lante, com es sol dir, no? Però jo avui l'he vist suau, que després veurem, com parla de l'equip, que ells no especulen, que van a guanyar, que segur està convençut de que guanyaran, bueno, això ho fa a la part esportiva, però anem a dir a la part d'entrenador institucional, del club, de l'afició, penso que ha estat suau.
Aquesta part de Xavi... Aquesta part de Xavi va generar molta controvèrsia. Què volia dir, a què referia? L'altra va ser, efectivament...
L'ADN.
L'ADN, qui representa millor bueno. L'estil del Barça. També ha respost sobre aquesta qüestió.
Soy Joan Venturi, SBT Brasil. Hace una semana te pregunté de l'ADN de Barcelona, 8 equipos.
Oh, lo que has armado tú con el ADN del Barça.
Exacto.
Me has puesto el capote y ahí entré. Es una maravilla que haya 4 tíos entrenando a los 8 equipos que sean ADN Barça. No sé quién más. Da igual quien sea el que tenga más ADN Barça. Lo importante es, y ahora lo voy a hacer general, creo que es una maravilla para el fútbol que los 8 entrenadores que estamos disputando estos cuartos de final, no sé si de manera voluntaria o forzada, ofrezcan ese espectáculo de goles, porque no creo, no lo sé, igual me equivoco, que en unos cuartos de final de Champions haya 8 equipos que hayan marcado tantos goles. Ha habido partidos, o sea, ha habido goles en todos los partidos, y muchos. Posiblemente sea un récord. O sea que no solo ADN Barça, ADN Fútbol, maravilla, felicito a todos mis compañeros.
Un récord com el de Miafonia.
A veure, veies no, què?
No, que esteu dient com ja li donen la volta, no li donen cap volta. A l'anada li pregunten...
Perdona,
disculpa, a l'anada li pregunten Xavi o vostè?
I què diu?
I ell diu jo.
Sí.
Ara ell diu dels 4, els 4 són ADN Barça.
No,
els
8, ha dit els 8, ADN Futbol...
Ha dit que hi ha 4 del, 4 entrenadors del Barcelona.
Però llavors no és...
No, però ell no està dient, no està comprant entre aquests 4, no està dient qui és el millor dels 4, perquè el millor dels 4, ell pensa que és Guardiola. I si haguéssim preguntat dels 4 qui és el millor...
Ell ha dit avui, en aquest document,
ell hauria de dir...
els 4 aquests al mateix nivell.
No, el mateix nivell...
Sí, ho diu en el document.
Bueno, a mateix nivell, perquè estan a quart de final.
Ell ho diu.
Estan a quart de final.
Estan
a quart de final.
Avui el document ho diu, quan ella ha dit que ella era el que tenia més ADN.
No, no.
Si voleu, ho tornem a escoltar.
En aquest document
ha dit
que és el que té més ADN.
Que no, que aquí diu que els quatre igual.
Però, Joan, però... estàs al lavabo ja, no? Demà no, sí, i estàs
no, no, estic al lavabo. Estic intentant que no manipuleu el que diu Luis Enrique.
Però tornem a posar, si
tornem a posar. Tornem a posar, tornem a posar.
No, no, silenci, tornem a posar.
Se João Venturi, SBT Brasil, hace una semana te pregunté del ADN de Barcelona, 8 equipos.
Oh, lo que has armado tú con el ADN del Barça.
Exacto. ¿Eh?
Me has puesto el capote y ahí entre... Es una maravilla que haya 4 tíos entrenando a los 8 equipos que sean ADN Barça. No sé quién más. Da igual quién sea el que tenga más ADN Barça.
No sé quién más. No sé quién más.
Ahora lo voy a hacer general.
No ha dicho al mismo nivel.
Es una maravilla para el fútbol que los 8 entrenadores que estamos disputando estos cuartos de final, no sé si de manera voluntaria o forzada, ofrezcan ese espectáculo de goles, porque no creo, no lo sé, igual me equivoco, que en unos cuartos de final de Champions haya 8 equipos que hayan marcado tantos goles. Ha habido partidos, o sea, ha habido goles en todos los partidos.
Ya, de muchos, fútbol, no de ADN Barça.
Posiblemente
de
sea
fútbol,
un récord. O sea que no solo ADN Barça, ADN Fútbol, maravilla, felicito a todos mis compañeros.
Per tant, la frase, no, no, parlar de la frase és no sé quién más. Ja està, seguiu.
No sé quién más.
Seguiu.
Per tant, que la...
Seguiu.
Sí, sí, segueixo.
Seguiu manipulant, del que diu Luis Enrique.
No, no, manipulant no, escolta.
Sí, sí, seguiu manipulant.
La setmana passada li preguntaven qui en sabia més o qui representa millor, i aquest ho sap.
Entre Xavi...
I ara aquesta li és igual.
Entre Xavi, ja entre Xavi i ell.
Sí, ara,
no entre els quatre.
Entre aquests quatre també bueno, hi és Xavi i ell.
Bueno, per tant, entre els quatre hi ha dos més. Per tant, ell diu, no sé qual d'estos quatre.
En l'anterior de premsa vull dir, ho sabia clar. I en aquesta no.
No, no, queda clar que entre Xavi i ell creu que és ell, i d'aquests quatre diu que no sap.
No,
això és el que ha dit Luis Enrique. A partir d'aquí, pues sí, manipuleu tot el que vulgueu.
No, no, no,
manipuleu. Però el que diu Luis Enrique és, entre Xavi
ja
i jo...
Ja l'hem
escoltat. Exacte, entre Xavi i jo, i entre els altres quatre, no sé qui.
Però quan
Joan, això és el que diu. A veure, Lluís Carles, això és el que diu.
No, però jo dic que si és tan sincer Luis Enrique com jo crec que ho és, sí, doncs no pot dir que entre los cuatro no sé quién. No, no. Jo crec que primer la resposta de la setmana passada hauria dit no, el número uno és Pep. I los demás...
No, perdona.
Estamos
perquè, no, perdona,
cogiendo...
Lluís, no, 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 no,
pues,
la, això ja esteu fent la vostra fantasia perquè Luis Enrique és muy malo. No.
No,
també li pregunten, no, a ell no, li pregunten. Li pregunta el mateix tipus que li ha preguntat el brasileño aquest. Li pregunten, li pregunta... Entre Xavi i ell, qui té més ADN? Jo. Ah,
bueno, va, vale, Joan, però quantes vegades els periodistes pregunten i els entrenadors contesten el que volen? No,
i quantes dir, vegades tens davant de Luis Enrique? És que Luis Enrique no és un entrenador a l'uso, és un entrenador com
però,
és ell.
No,
és així, és genuí.
Però escolta, Luis Enrique amb aquesta pregunta...
Tal com raja.
Podia no haver, podia haver dit, entre Xavi jo soy jo, però hay mejores que jo.
Bueno, podria haver-ho dit, no? Clar, podria haver-ho dit, però...
Vale,
però
i avui diu...
Però no ho va dir.
Que els quatre, exacte, avui diu això dels quatre, que els posa tots en el mateix
any. No, no, no,
perdona. No pas diu.
Bueno, però no diu, però diu no sé qual de los cuatro. No està dient.
No sé qual.
El Roger deia...
I tu creus que no ho sap? I tu creus que no ho sap?
I tant que ho sap. I
doncs ja està.
Jo sé qui pensa que
és. No és del tot sincer.
I tu saps qui pensa que és.
Joan.
Clar que sí. Tots ho pensem.
Mi jefe de prensa.
M'encantaria.
Te fitxo, venga. Te traigo el contrato.
Además, si no ho sap, ho és perquè entenc que tots tenen tant nivell que no pot decidir, no? O no? Clar. No vol dir això.
Ell sap perfectament qui és el millor. Ell diu, no sé quin és.
Val.
No ho diu.
Avui no,
no
dir.
Diu quin dels
correcte.
No, no vol dir-ho. Està en el seu objecte.
Però Joan, reconeixes que avui està més prudent? No està més prudent que l'altre dia? Això ho veus?
Jo no critico això.
No, no el veus més que prudent.
Que avui està més relaxat, que avui no ha volgut buscar tant.
Ell dona les explicacions que dona en qualsevol moment. Ja està. I que no té perquè esté més relaxat.
Està jugant al partit un altre cop.
Un altre cop al partit, no? Pues ja ens ho va comentar Lázaro, que els partits pues comencen a jugar a les rodes de premsa. Per cert, hem viscut un moment històric. El VAR va entrar per veure imatges d'un partit. Avui ha entrat per revisar unes declaracions. Hem hagut d'anar al VAR per veure què havia dit exactament Luis Enrique, no, que ha dit aquí s'ha batut.
Que sense partit ell em va voler jugar un altre,
sí.
I ara que ja se n'ha jugat un, ell ha volgut, sí, jugar avui, especialment al futbolístic. Que l'altre avui no li interessava tant. Jo no critico que ho digui. A mi em sembla bé que Luis Enrique sigui autèntic, però crec que avui ha volgut posar més focus en la part futbolística, i l'altre dia van a veure si també tocava una mica el putet en l'altre cantó, que em sembla molt bé.
Ara entrarem en la part futbolística, Luis Enrique, que hi ha hagut, perquè el Lluís també l'anunciava. No recordo si va ser amb el Lluís o amb el Jordi que vam comentar sobre la qüestió de qui tenia més estil, o ADN Barça, si Xavi o ell. Lluís, no sé si ho vam comentar amb tu, tu que has sigut, ets entrenador, realment això de l'ADN que vam parlar tantes i tantes vegades, creus que s'ha de posar noms de quin té més, quin té menys, o és una forma de jugar?
Bon, jo crec que és una molt bona pregunta del periodista que l'ha reconegut a Luis Enrique, i tenim tots clar, puc inclòs de que Pep és el que l'ha portat a l'excel·lència, Tots els altres diria que són aprenents. Luis Enrique tirava de números i és cert que en molts dels partits del Barça de Luis Enrique s'han vist aquests detalls d'ADN, com pressió, com el repetir passe, com a l'entrada de segona línia, com el tercer home, com el sortir des de darrere, s'han vist. I això ha estat reflexat amb els títols i ha estat reflexat també perquè teníem el millor jugador de la història. Xavi, que per mi és el jugador que millor ha exemplificat aquest ADN i aquesta manera única de jugar, Xavi, per davant de tots, doncs com a entrenador li està costant. En partits ho ha fet, però no amb aquesta continuïtat, que evidentment ho va fer Pep i que segurament no tant ho va fer Luis Enrique.
Doncs entrem ja en terreny futbolístic i així comencem a desgranar. Ha explicat el míster del PSG que el fet de tenir més dies per preparar aquest partit de tornada va a favor respecte a l'anada i que veurem una gran versió, com ara d'aquesta paraula, del seu equip.
Mi primera reflexión después del partido, creo que fue un partido muy disputado por las dos partes, bien jugado por los dos equipos. Creo que el resultado no refleja con exactitud lo que merecimos. Creo que merecimos mínimo el empate e incluso creo que hicimos mérito para poder hacer algún gol más. Pero el resultado refleja un 2-3 y eso implica que tenemos que dar una mejor versión mañana y que tenemos que ir a por el partido. Somos, creo, un equipo que de serie no especula. Te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta.
Ho deia Lluís, d'especulació cap ni una. Fa dies que pensem com serà el partit, qui sortirà pel Barça, quin PSG ens trobarem, qui jugarà, qui no jugarà. Quan et fas tantes preguntes, el millor és preguntar i a protagonistes. Quin partit s'imagina Luis Enrique? I molta atenció, Joan, especialment per tu,
mi abogado,
amb l'última frase, tremolaràs.
Yo creo que el partido va a presentar las mismas circunstancias, es decir, nosotros vamos a presionar desde el minuto uno, el Barcelona a utilizar el juego largo y el juego a última línea, Lewandowski va al espacio. Creo que Ter Stegen batió un récord desde que está en el Barça de 24 balones largos jugados. Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, que es presionar, cuando tengamos el balón tenerlo y generar el mayor número posible de situaciones, y el Barça creo que hará lo mismo. Creo que históricamente el PSG nunca ha sido capaz de darle la vuelta a una eliminatoria después de haber perdido el primer partido. Mañana será el día.
Mañana será el día. Les estadístiques són per trencar-les i Luis Enrique ho té molt clar, Està molt convençut.
No té un altre remei, és el que ha de fer.
Però és una posse, com diríem col·loquialment, o realment ell està convençut?
No, ell ho pensa.
O és per encoratjar el vestidor?
Ell ho pensa, creu que està capacitat i que el seu equip està capacitat per fer-ho. Una altra cosa és que ell també és conscient que és molt complicat, que és molt difícil. I si el partit segueix el mateix dibuix de l'anada, i que a més jo interpreto que ell l'ha previst, jo penso, força bé. Jo crec que el Barcelona sortirà replegadet, tancar espais i buscar espais a la contra, crec que això és el que farà el Barcelona, com va fer a l'anada, i em sembla perfecte que ho fes. I ell creu que té capacitat de sortir-se'n, jo tinc més dubtes, però que Luis Enrique ho pensa, sí, segur que ho pensa.
Jo també me'l crec molt, escoltant-lo avui a la roda de premsa, i a més, en el seu favor, juga que quan era entrenador del Barça i va empalmar 4-0 a aquella eliminatòria amb el PSG, ell no va deixar de dir que creia en aquella remuntada, és a dir, i el Barça va acabar remuntant amb aquell 6-1, és a dir, que si ho va fer aquella vegada amb un 2-3, evidentment que crec que hi confia. I m'ha semblat també interessant la primera part del document que hem escoltat, que crec que avui, sense parlar de l'ADN, ho ha fet avui més futbolísticament, sense que li falti raó en el que ha explicat. És a dir, que ell va intentar jugar a tenir més la pilota i que el Barça, en el partit de nades, va dedicar més a tirar pilotes llargues, posant especial èmfasi en dir fins i tot que era el rècord de passades llargues de Ter Stegen.
Sí, però això ho fa perquè aquí se li criticava.
Sí, sí, sí.
A ell se li criticava. Sí, que sí, que no li... tothom, era un festival, cada debat era, no, perquè fa... No, salta al mig del camp. I clar, ell flipa quan veu, ell i altres entrenadors flipen quan veuen que el Barcelona ho farà. I jo, escolta, que jo aplaudeixo que ho faci, el Barcelona, perquè sempre he considerat que tu has d'aprofitar les condicions del partit, i el Barcelona ho va fer, per mi ho va fer Excel Xavi. I quan parlem en termes d'ADN, ho pensava el 2014, el 2013, el 2009, el 2008, i ho penso ara, el Dream Team, que és l'origen de tot, jo crec que l'origen en realitat ve més del Barcelona modern i de les eternes palles mentals que ens fem a l'ADN, l'origen està al Dream Team. I el Dream Team era un equip absolutament vertical i que sabia combinar perfectament els moments de possessió de pilota amb pilotes llargues en busca de l'espai, perquè tenia jugadors com Stoichkov, com Goico, que sabien interpretar perfectament els espais, i tenien passadors meravellosos com Guardiola, com Koeman, com Laudrup, que sabien trobar aquests espais, i tenia un jugador com Vaquero que era capaç de baixar les pilotes llargues que arribaven. Per tant, tot això, que com deia abans a Lluís Carreras, Guardiola, el Barça de Guardiola ho va interpretar d'una manera diferent, en l'ADN Barça estan aquestes pilotes. I ell ho diu, ell si fa aquesta reflexió, que jo estic d'acord amb tu, Roger, que ho ha fet, ho ha dit per alguna cosa, és perquè a més se criticava que Ter Stegen fes pilotes llargues. I en canvi diu, bueno...
Però jo crec que hi ha dos condicionants, només molt ràpid, que és, si això és el teu pla habitual o és un recurs, que em sembla que el Barça tingui aquest recurs per fer mal al rival d'aquesta manera, o si tu repetidament fas servir això.
Home, el Barça ho ha fet.
I en el seu context, que era molt especial perquè tenia tres jugadors que el condicionaven molt a la manera de jugar, que era haver de fer-ho amb Messi, Suárez i Neymar.
I ell ho interpretava i ho feia.
Que aprofités el fet de tenir aquelles tres
bèsties... Sí, però aquí el criticàvem, de que ho aprofités.
No, jo el que criticava...
No, jo no ho sé tu, jo dic que en general se'l criticava.
Jo el que critico és que a vegades em diguin que fem una cosa quan en fem una altra, que a mi em sembla molt bé fer-ne una altra perquè tenim aquests condicionants.
Sí, però és que en aquell moment...
No, juguem al mig del... No, escolti, no estem jugant al mig, estem jugant a una altra cosa perquè tenim a Messi, Suárez i Neymar.
Però en aquell moment...
Expliqui-m'ho, no em digui que està fent el mateix que feia al davant.
Hi havia el condicionant i se'l criticava.
A veure, que tenim el Lluís Carreras a distància i sempre és, té
menys possessió
de pilota.
Perdó.
Lluís.
No, però tinc més temps per reflexionar i apuntar. No, primer hem de pensar que Luis Enrique, que és l'entrenador del Paris Saint-Germain. Per tant, no parla per nosaltres, parla també per ells, per la seva afició, i és normal, i com ha dit abans el Roger, que si després de perdre aquí un partit d'anada amb el PSG havien de remuntar i fer aquell meravellós 6-1, doncs què no ha de fer ara amb aquest 2-3, vale? I una de les grans diferències entre unes quantes que hi ha entre Pep i Luis Enrique, entre el Barça de Pep i el Barça de Luis Enrique, era que, i Luis Enrique sempre que el mateix, ho va dir a la primera roda de premsa, a part d'oferir el psicòleg en algun dels periodistes, va dir que ell volia un Barça imprevisible, o sigui que el rival no s'esperés. I aquesta és la gran diferència amb Pep, que Pep jugava d'una manera, i li és igual com jugués el rival. Ell portava aquesta manera a l'excel·lència, i per molt que el rival sapigués com jugàvem nosaltres, eren millors, perquè executava més ràpid, més precís, per talent, per Messi, per el que vulguis, però no canviava. En canvi, Luis Enrique va ser llest, perquè segurament no tenia aquest tipus de jugadors, i amb el d'altre tipus de jugadors, amb moltes similituds, amb la manera i amb la idea, doncs li anava donant matisos, que crec que és el que se li ha donat, aquests matisos. De Johan no podíem jugar ara com jugàvem amb Johan, però Pep ho va sublimar, Tito li va donar la continuïtat, Luis Enrique li va donar matisos, i després segurament va anar degenerant tot una mica, no? I ara Xavi l'intenta tornar a donar un matís, però aquest joc que no sap d'on partir, si de Johan, si de Pep, si de Luis, si d'Ernesto, si de Koeman, si de Tito, i aquí, segurament afegit que segurament no té aquests jugadors que tenia Pep, doncs li està buscant aquesta vuelca de tuerca.
Abans que parlàveu de la remuntada, aquesta remuntada històrica del Barça, que va servir de poc, perquè el Barça va guanyar...
Malaurada remuntada, tu.
I després vam anar a jugar, crec que va ser a Turí, i ens en vam fotre 3. Però, clar, demà, jo crec que hi ha una qüestió important, que el resultat és molt enganyós. Perquè, clar, amb un gol del Paris Saint-Germain ja està empatat. No, clar.
No hi ha valor
doble. Dius 2-3, bueno, sí, però amb un gol ja tornem, ja la cosa torna a estar igual. I crec que demà el Barça ha de sortir...
Però jugues a casa.
Sí,
i saps, però... I el PSG, no, és a dir, ho tenia més fàcil al Parc dels Prínceps que demà. Si el Barcelona és intel·ligent, que jo crec que ho serà, i planteja el partit que no tinguis país la bèstia que tenen davant... Penso que
si et sembla, podem escoltar ara què ha dit el míster del Futbol Club Barcelona, ara. Xavi, i no només Xavi, sinó Pedri, a 24 hores del partit.
Xavi, Gerard. Bona tarda. Xavi no ha estat tan contundent com Luis Enrique, però jo l'he vist molt tranquil, l'he vist bastant, bastant relaxat, bastant segur de si mateix. Ha començat, la tercera pregunta l'ha fet a Marta Ramon, i que li ha preguntat la pregunta clau, perquè les altres dues no ho eren
Marta,
gaire.
La Marta sap.
Com afrontarà Xavi les baixes de Sergio Roberto i Christensen? I aquesta és la pregunta important.
Exacte.
A Xavi el preocupen?
Sí, clar, evidentment es notaran, perquè hi ha moments del partit doncs, que es necessita una cosa o una altra, i la baixa de Christensen i de Sergi són baixes molt sensibles, diria jo, més les de Valde i Gavi, evidentment. Però sobretot aquestes dues sancions doncs, ens fan mal. Ens fan mal perquè no tenim masses opcions tampoc al mig del camp. Però bé, jo penso que demà la clau del partit per mi és ser un equip. Ser un equip en atac, en defensa, solidaris, generosos en el treball defensiu i ofensiu. No? Penso que ens hem de deixar la pell i la vida demà per passar semifinals, no? I això passa per ser un equip. Independentment de qui jugui i dels noms, penso que si som un equip tenim molts números per passar a semifinals.
A mi, fent una parada, a mi em preocupa més la baixa de Sergi Roberto que no la de Christensen. No sé què en penseu vosaltres, però crec que aquestes dues baixes al mig del camp, tot i que Poquilla fa una cara de...
No, no.
Perdona, no em negaràs que va fer un molt bon partit Sergi Roberto contra el Paris Saint-Germain.
Sí, sí, va estar molt bé.
Bueno,
però...
És que a tu no t'agrada, a tu no... Perdona, és dels pocs que sap o quan juga, on juga i què és el que ha de fer, perquè n'hi ha que surten que dius, bueno, portes aquí...
I quan es va haver de renegociar el contracte es va baixar el sou, que això no ho dieu mai.
Bueno, però això ara mateix no seria. Com plantejarà, com creieu que ha de plantejar Xavi? Perquè, clar, no hi ha ni Christensen ni hi ha Sergi Roberto.
És que jo crec que no té masses opcions. Jo crec que al mig del camp jugarà De Jong, Gundogan, Pedri i Rafinha. Jo crec que farà una mica...
Jo l'únic dubte que tinc és Pedri,
sí, que no es troba tot el partit. És a dir...
O Fermín.
Sí.
Clar, però si no el tens tot el partit...
Sí, això que ha dit.
Veig que no compteu amb Oriol Romeu, eh?
Jo crec que no.
Jo crec que no, sincerament.
Ni Xavi.
A veure, ara li preguntaria al míster. A veure, demà, míster, això com s'ha de plantejar? Perquè, clar, aquests dos pivots defensius...
Sí, a la base del quadrat.
Fixeu-vos com som, eh? A l'inici de temporada, si ens diguéssim, ens hem de jugar per arribar a la semifinal, de tots els migcampistes que tenim, quins posaríeu? Estic convençut que un 95% llarg et diríem Frenkie de Jong, Pedri i Gundogan.
Sí.
Ni se'ls diria Christensen, per suposat. Estic parlant de l'inici de temporada, eh? Ni a mi tampoc. Sergi Roberto crec que és dels pocs que entén el joc, però a l'inici de temporada no el veus que arribi a final amb garanties, cosa que s'hi està fent. I després, bueno, tens com a revulsiu, pots tenir a Fermín i depèn de com vagi el partit, pots posar Oriol Romeu. Però és que tenim els tres millors migcampistes per jugar a l'equip, que són Gundogan, Frenkie de Jong i Pedri. Però no perquè ells siguin els més bons, per qualsevol partit, per si l'has de controlar amb la pilota, per si has d'assistir, per si t'has de rodejar i no deixar, precisament com deia el Joan, espais perquè els altres el tingui. Estem pensant i pensant com hem de defensar Dembélé, Mbappé, i mai a ningú s'ha ligut que la primera opció és tenir la pilota. Mai se li diu, no em deixa espai, cuidado l'esquena, hem de fer un 2-1. Sí, això sí, però això serà després de que tu perdis la pilota, no? Però la primera intenció és tenir-la. Crec que és una pista que Pedri hagi fet la roda de premsa. Pot ser, jo no ho faria, però pot ser que no jugui Lamine Yamal d'inici, eh? I que jugui Fermín, Gundogan, Frenkie de Jong, Pedri, amb Lewandowski i Rafinha. Pot ser, jo no ho faria.
Jo, en canvi, perdona, jo, el cas de Pedri, preveient que pugui haver una pròrroga, per exemple, jo prefereixo tenir a Pedri al final que al principi. És a dir, si Pedri ha de jugar 60, ell ha dit 80, vull dir, ell ha parlat de 80 minuts.
Sí, sí.
Si has de parlar de 80 minuts, és que jo gairebé, jo si fos l'entrenador, jo posaria a Fermín.
O 90 minuts,
ara,
perquè no?
Sí que estic d'acord amb la reflexió del Lluís, que els millors migcampistes són aquests tres. És evident, i que no hi ha color entre aquests tres migcampistes i els migcampistes del PSG. Però sí que és veritat també que en algun moment del partit hi haurà situacions de transició pel Barcelona, i aquí és quan el Barcelona, jo penso, aquí trobarà faltes més a Christensen.
Què més ha dit
Xavi? Us heu deixat un nom en aquesta terna de possibles migcampistes, és Joan Laporta. Atenció a la revelació que ha fet Xavi, perquè Laporta ha visitat l'entrenament avui, i mireu el que ha dit l'entrenador.
Bé, m'ha dit que es volia quedar al Rondo a jugar.
Si volia quedar el rondo, jo crec que per demà arriba.
Està en forma, president?
Si es posa una mica en forma...
Estic de collons. Estic millor que mai.
En la base del quadrado.
El Pesci li agrada ajudar de nou, sempre, de rematador. De nou és complicat, eh?
Home, com a presidente podria jugar, no?
Totalment.
És el president. La Kings League.
Exacte, el penalti del president.
Al Xavi li han demanat...
Normalment de rematador de canapés. Sí.
Li han demanat a Xavi com creu que sortirà Luis Enrique, sobretot tenint en compte que tindrà a Krap Hakimi, que és un jugador que no va poder jugar a la nada. El Xavi aquí ha demostrat que té les idees molt clares.
Sí, es que bueno, al final Luis y el PSG tienen tantas opciones y tantos futbolistas que no sabes qué alternativa o qué variante te puede usar, y durante el partido la puede ir cambiando como lo hizo en el partido de ida, ¿no? Nosotros debemos entender que tenemos que tener una estructura tanto en defensa como en ataque muy clara, independientemente de lo que haga el rival, y eso es lo que hemos trabajado, lo hicimos en la ida y nos salió francamente bien. Y mañana, pues prácticamente repetiremos, ¿no? O sea, con alguna variante que nos puedan hacer, pero ya te digo, no, va de futbolistas. Va, ya lo dije la semana pasada, que esto iba de futbolistas. Nuestros futbolistas la semana pasada estuvieron a un nivel brillante, todos, y mañana, pues va de futbolistas. Pienso que no va de entrenadores.
A veure, l'Hernán pregunta, per això us ho trasllado, diu, i posar Cubarsí de mig centre amb Frenkie de Jong i Íñigo Martínez de central?
Això ho plantejava també l'Aleix un dia, el tu diràs, i que no em semblaria mala opció per les condicions que té Cubarsí. L'únic que jo crec que és tocar massa coses o una peça massa important en un partit transcendental. És a dir, fer aquesta prova en el partit contra el PSG quan, hosti, jo crec que t'aguanta i és la solució a tantes coses Cubarsí, tocar-lo just en aquest partit, a mi no em sembla una massa bona idea.
En algun partit, al filial, en categories inferiors, vull dir, sí que havia jugat una posició un poc més avançada, de moment els entrenaments no s'ha provat, per tant no fa pensar que demà s'utilitzi.
Això s'ha de trucar al Roure, a veure com ho veu. Tot i que el divendres, dijous van parlar amb ell.
Vam parlar exacte al postpartit.
Postpartit del Barça, que era dijous, sí. Ja li van plantejar aquesta qüestió, que ell el coneix molt bé, i va dir que alguna vegada havia jugat, però que era arriscat.
Exacte, exacte.
Va dir que era arriscat. Perquè
home, només... Però és que no ve que ho està fent de central o de lliure, dir-li com vulguis, per darrere, jo tampoc el canviaria. Però sí que és veritat que té totes les característiques d'un mig centre perfil Barcelona.
El Roure va dir...
Per cert que... Ah, disculpa.
No anava a dir, no és el mateix només haver de mirar cap endavant...
Exacte.
...que no pas haver d'estar constantment mirant 60, etcètera.
Sí, ens diu el Pere Aymeric, curiós, el Barça guanya la seva primera Copa d'Europa pocs mesos de celebrar els Jocs Olímpics a Barcelona. Quantes Copes d'Europa té el PSG? On se celebren en pocs mesos els propers Jocs Olímpics?
Ai, interessant.
No,
ja comença.
Ja està insinuant demà arbitraje dubo.
El senyor Marí que ha votat el 6-1, segur que ens el torna.
La verdad es que yo tengo la clave, ¿no?
Hombre, ¿qué tal, Sergio Ramos?
Aquí CR4, Turbo Plus, full equip.
Bueno, la...
¿Cómo?
CR4, Turbo Plus, full equip.
Cada dia te pones más, sí, más
bueno,
motes.
Ya sabe que somos los
SR4 modernos, ¿no? Turbo Plus Full Equip.
Hay que tener marca propia personal de uno mismo. La clave para parar a Mbappé pues es que juegue contigo, ¿no? Así que yo creo que el Barcelona pues tendría que ficharlo de manera inmediata, porque yo la verdad que las veces que jugué con él nunca me marcó ningún gol. Y en ese aspecto, pues bueno, sería una buena forma, ¿no?, para pararlo. Pero bueno, lo bonito es que el Barcelona pues puede aprovechar el valor doble de los goles. Gracias al 2-3, ¿no?, de la ida. Pues ahora el doble de 3 son 9, pero al jugar también fuera de casa en Montjuïc...
El doble de 3 son 6, ¿no?
Pues computa.
2x3 son 6.
No, doble de 3, 3x3, 9.
No, pero no es el doble eso.
Bueno, esa es tu opinión, respetable, como las camisas de flores, pero en ese aspecto la verdad que bueno, el valor doble pues también cuenta para el PSG. También vale, jugaba fuera de casa. Con los dos que marcó.
Con el valor doble, o sea, mañana, al empezar a rodar el balón, ¿dónde estamos? Porque si es de ahí.
Pues son 9-7.
¿Cómo?
¿De dónde sacas los 7?
No, bueno, 7 sería la diferencia que tendría que hacer el Barcelona pues para pasar a la eliminatoria, ¿no? Lo que pasa que el jugador...
Jo ja m'hi perdut, eh?
Sí, jo ja no sé on som, exacte.
Però ja fa estona que no sé on som.
No, bueno, el París marcó 2, el Barcelona 3, como juega fuera de casa porque es Montjuïc, 3x3, 9. Pues el PSG necesita 7 porque marcó 2, pues para llegar a los 9. Pero si el PSG marca, pues contaría pues por 2.
il·lusió.
Quin embolic!
Bueno, a veure, aquí, alguna cosa més que hagi dit Xavi?
Bueno, que veu el Barça en semifinal. Veu el Barça en semifinal.
Ah, vale, bueno, tant de bo, tant de bo.
Xavi ha demanat un gran ambient demà a Montjuïc, convertir-lo en un petit Camp Nou.
Ai.
El públic serà molt important, segons ha dit l'entrenador. No sabrem si ho podran aconseguir.
Juguem a casa, tenim aquest factor a favor. Per mi demà a Montjuïc s'ha de semblar moltíssim a les nits tan de bo màgiques del Camp Nou. Mañana tiene que ser una caldera, necesitamos a la afición. Habrá momentos difíciles, habrá momentos donde el Paris Saint-Germain nos hará sufrir, no hay ninguna duda, ya nos lo hizo en el partido de ida y bueno, en eso tenemos que ser un equipo, afición, futbolistas, todos.
Hi ha un tema important que pot escalfar Joan Poquí a la parròquia Culé, perquè la pregunta és, quin tipus de públic podem trobar demà?
Sí, perquè baratet no és,
a Montjuïc, no el de fora, el de dins,
Tinc els preus i pràcticament intocable, no si vols repassar.
No, hi ha un preu que és bàsic, al Joan això li agradarà. Gol surt, visibilitat reduïda.
El precio justo de la visión reducida.
Visibilitat reduïda, guió, no veus res.
Nula.
209 euros.
Hosti, i solo queden dos.
Comencem
a pujar. Serà l'afortunado que no verà el partido.
Anem pujant, per exemple, a lateral 1. Lateral no vol dir gol, vol dir...
No, lateral vol dir davant, com tribuna, però altra banda.
499.
I 1 vol dir primera graderia.
499.
A la primera graderia d'enfront de tribuna. A lateral 2 vol dir a la part alta. 459. Si volem anar una miqueta més tranquils, anem a lateral 2, visibilitat reduïda. Ja sabem de què va. 399.
Hòstia.
399 per veure la meitat del camp.
70.000 peles.
I a tribuna 2, que vol dir la tribuna a la part alta, 469. Estem parlant de preus molt cars. Estem parlant de que només 17.000 abonats són els que de moment continuen anant, dels que ja venien al Camp Nou. I estem parlant que hi ha una part d'afició que serà de França. Hi ha moltes entrades que es posen a la venda. Creieu que hi haurà socis i sòcies que pagaran amb un 5% de descompte, tenen els socis, o aficionats del Barça pagaran per anar a veure aquest partit?
A veure, els socis del Barcelona, molt pocs o pocs, es poden permetre aquests preus.
Si t'has vendre un ronyó per pagar això.
Es poden permetre els que tenen un nivell,
una entrada,
un poder adquisitiu relativament alt. És a dir, de la gent que jo conec, molt pocs podrien...
Que el que interessa és el Gui, no el culer.
D'acord.
Bueno, sí, no, però interessa que animin al Barça, no? Que
Barça. D'altra manera, aquí només, ja soc molt passat amb el tema i ho he fet altres vegades, només vull fer una petita reflexió. És a dir, el soci del Barça, a més, legítim queixar-se d'aquests preus, són abusius, és evident. Però el Barcelona té un problema, que és que necessita... necessita diners, és a dir, ha de fer tot aquell, ha d'aconseguir tots aquells ingressos que no pot aconseguir pel Camp Nou. I quan va haver la possibilitat de que els abonats agafessin un abonament per 600 euros per tota la temporada, que ja tenia aquest partit, només 17.000 ho van fer. Per tant, fins a cert punt, el soci del Barça s'han de queixar, perquè... podien haver ajudat el club en el moment de fer-ho, i podien, ja no parlo d'ajudar el club, podien haver agafat l'abonament per aquest preu. Dit això, és una reflexió que crec que s'ha de recordar sempre, sí que són uns preus abusius, i poca gent, entenc jo, que ho poden, que s'ho poden permetre. I això ens condueix a que hi ha el perill de que hi hagi molts guiris que vinguin de França, sí, que siguin aficionats al PSG, sí.
Ara que parleu això de diners, el Ferran García pregunta quants calés guanyaria el Barça si passa a semifinals?
Bueno, un moment, no,
12 quilos.
No, és important.
Sí, sí,
és
ara t'ho explico.
És una bona pregunta.
Ara, 12 quilos.
Necessita diners al Barça.
Sí, però és que...
Mira, passar a semis té un bonus de la UEFA de 12 milions i mig. 12 milions, més els que guanyen, els 2,9 que
guanyen. I no estan en el pressupuesto.
Està calculat... Uns 6 calcula el Barça que pot treure de ticketing, i hi ha uns 10 també que trauria de Nike, el contracte que té pel fet de classificar-se per les semifinals. I Roger, animem els aficionats. Això explicava la Marta Ramon, que havia fet números. Collons, 12 tu. I mig bonus de la UEFA, 6 de ticketing, 10 de
l'anament.
I si comptes els que comprin, els podem enredar i comprin l'Honor Zone o la Panoramic Zone,
aquí,
que valen més de 1.200 euros una entrada en aquesta zona.
Bueno, però això és Honor Zone o Panoramic Zone. Eh?
Exacte.
Però ja és...
Hem d'enredar la gent que compri aquestes.
Hi ha canapés, en aquesta zona. Sí,
home, aquesta, sí, perdona, ja... aquesta ja per obligació al Barça de guanyar.
Aquí ve la porta.
Sí, sí. Si no, no compres.
Ve la porta. Ve,
això compres. És una realitat alternativa.
1.250, dius, vale, però el Barça...
O sigui, guanyarà segur.
Exacte, vale, aleshores t'ho compro. Si guanyes segur, vale, ara sí. No m'ho compro.
Aquí, no, et posen una pantalla i tu allà jugues i és un partit virtual.
Exacte. I veus com guanyes segur.
I ve la porta i et tira el canapé davant teu.
Home, la porta te'l serveix. Ell fa de cambrer i te'l serveix. A veure, més coses que ha dit Xavi, perquè veig que encara queda alguna cosa per repassar.
Encara queda alguna coseta, per exemple, el que ha dit de Luis Enrique i de Pep Guardiola.
¿Qué quiere?
Li han preguntat què s'havia emportat, què havia après d'aquests dos entrenadors, que el van entrenar ell, el Xavi ha estat molt...
A ver.
Molt educat i molt elogiós.
Sorpréndeme.
Bueno, de los dos son quizá con Luis Aragonés, diría los tres entrenadores que me han marcado más. Los que me han marcado más, los que ahora pensando como entrenador me acuerdo de más cosas, ¿no? Diferentes matices, con Pep, con Luis y con Luis Enrique, con Luis me refiero a Aragonés, pero cuando pienso en qué tengo que hacer aquí, me acuerdo mucho tanto de Luis Enrique como de Pep como de Aragonés, por lo tanto me han marcado y es así, esa es mi realidad.
I aquesta és la reacció de Luis Enrique quan després li han dit que Xavi havia dit això.
Me has dejado estupefacto. Es increíble. Pues se lo agradezco, claro que se lo agradezco. Especialmente de alguien con el que he compartido muchas cosas. Especialmente en su último año, que fue de gran ayuda para el Barça como capitán. Se comportó de manera perfecta durante todo el año. Sumó en cada aspecto del juego. Y nada. Muy bonito, que me voy a emocionar y todo.
Bueno. Que elegants, els dos.
Sí, tot i que el Xavi ha dit me han marcado, però no diu si en positiu o negatiu, eh? Aquest és un matís important. Sí. Me han marcado, però poden marcar negativament o positivament.
Però pels noms que parla, jo crec que...
Jo, perdoneu, sí, jo crec...
Sí, sempre ha dit de Luis Aragonés, que era de...
Sí. Dir,
quan parla, si l'afegeix a Luis Enrique en aquests dos, jo crec que parla...
Sí?
Sí, en positiu.
Sí, l'ha salvat. M'estranya que no parlés de Van Gaal, perquè alguna vegada Xavi ha parlat molt bé de Van Gaal,
home, que...
I, bueno, potser perquè queda un pèl més lluny.
La resposta de Luis Enrique...
Tampoc, també li veieu coses...
No, Rondo, si tu el veus irònic o no.
A veure...
No,
que no. Ah, no veus ironia?
No.
Ah, vale.
Jo veig una resposta...
Tu a la ironia no existeix.
Que no.
Jo veig una... els que fem humor i fem...
Jo veig una...
Ja podem anar plegats.
No, però que
existeix ironia... Perquè hem de ser literals.
Però que existeix ironia no vol dir que sempre hi hagi ironia. Jo crec que la resposta de Luis Enrique és sincera, franca...
Claro.
I diu, pues bueno, pues lo agradezco.
Jo veia lo de l'emoció.
I els nens, perdona, venen de París amb una cigonya, no?
No,
perquè clar, si tu... Que, si, a
veure. Però jo, en el cas de Luis Enrique, jo no veig ironia en la seva resposta, al contrari. Jo, no.
A veure, perdona.
Jo veig una resposta, tornem-la a posar, tornem al bal.
No, és igual.
No, escoltem-la. Veiem on veiem la ironia.
Estupefacto. Es increíble. Pues se lo agradezco, claro que se lo agradezco.
Vale, se lo agradezco, claro que se lo agradezco. ¿Veus ironía?
Se n'estan fotent, home.
Jo crec que...
Ah, sí, bueno. Jo no ho veig.
Tu no ho veus?
Que estan fotent. No. Se lo agradezco.
Bueno.
Jo no ho veig.
Me has dejado estupefacto, tal.
Clar, per mi el que el delata, Toni, és justament al final, quan diu que s'emociona.
El delata. Sempre hi ha una cosa que el delata.
Quan s'emociona, quan diu
però
que s'emociona...
Però això no el delata. Aquí que fa que al final...
Tu veus a Luis Enrique emocionat amb el que...
No, al final sí, amb l'emoció sí.
Aquí hi ha alguna cosa que ens hem perdut entre ells dos.
Hombre, que el Pelopo lo jubilé yo y que el tío me eche piro pues cuando le senté en el banquillo...
Ho sento, però no comparteixo.
No, però si ens sembla molt bé, escolta, d'això es tracta, cadascú té l'opinió diferent.
És que a Xavi li van haver de dir jo no entraré en res amb Luis Enrique i seré avui, continuaré la línia de l'altre dia, i que Luis Enrique també està avui de dir jo tampoc tornaré a trepitjar un toll com l'altre dia, i que els dos avui serem elegants.
A veure, Lluís Carreras,
faci Luis Enrique, serà una cosa lletja, mal feta...
No, jo potser...
No, escolta, perdona, si jo sempre... Escolta, jo, a mi no m'has de... Jo
so, no, si no dic...
Jo he estat gran defensor de Luis Enrique. Ara, cada cosa al seu lloc. Aquí hi ha alguna cosa que en perdem.
Jo no veig ironia.
Jo potser vaig amb una mica d'avantatge, perquè jo he vist les imatges. A part d'escoltar-lo, i he vist la cara de Luis Enrique. I estic molt d'acord sempre... pràcticament sempre amb el Toni, i va estar discrepo vas amb el Joan, i crec que per aquesta resposta no hi ha ironia de Luis Enrique. No dic que tingui un sentiment allò que s'enfonsi i que estigui a punt de plorar, però jo amb l'imatge no li acabo de veure. Bueno. I jo també sóc Luis Enriquista, o sigui, a mi m'agrada a vegades quan treu el seu caràcter, perquè és una persona que no l'incomoda, no, detesta, i ho puc dir així, que els periodistes no es preparin bé les preguntes a vegades i que li preguntin qualsevol cosa, no? Jo crec que amb aquesta reflexió, no dic que l'hagi quedat tocat, perquè no ha quedat tocat, però no li he vist un punt d'ironia, de veritat. Així com altres, sí, inclús jo me n'enric i tot, en aquesta no li veig.
No, però escolta, et faré cas. Mira, el Lázaro et dona la raó, eh?
Sí.
Però, bueno, dona raó.
És que jo l'he vist la cara, l'he vist la cara.
Lázaro també, a veure, és parte contratante de la primera part, eh?
Sí, sí.
Perquè si es munta una religió de Luis Enrique,
sí, sí.
No, Lázaro allà posant espelmes.
I el coneix.
És amigo mío.
El Lázaro l'ha patit de jugador. I l'ha patit i l'ha conegut d'entrenador,
sí,
perquè
sí,
estava
sí, sí,
al club. Però l'Azor també l'ha patit de jugador.
Sí, 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 sí. Et diu que tens raó. Per tant, t'està donant raó a tu, sí, sí. I al Lluís.
I més defensors de Luis Enrique. Gràcies. El Pol ens diu, suposo que veieu ironia en les declaracions de Lucho, però no veieu la hipocresia en les de Xavi, no?
Claro. Avui està la gent, avui comenta molt.
Jo ja he dit que aquí alguna cosa passa, però
això és una cosa, això
no sabem és el que passa.
Jo tampoc veig hipocresia en les declaracions de Xavi, sincerament.
Què més? No.
Una última cosa de
Vinga, que hem d'anar a publicitat.
Que té a veure amb el senyor Joan Puquí, que es mereix una menció honorífica pel que ha fet avui a la roda de premsa.
Amb Xavi?
Amb Xavi i amb Pedri.
Home.
Joan Puquí és l'única persona elegant i educada de la roda de premsa d'avui.
Molt bé.
Una persona que parla als convidats, als compareixents, de vostè.
Sí, senyor.
Sí, hola, bona tarda, Joan Puquí de Mundo Deportivo.
Bona tarda.
Després de guanyar 2-3, li agradaria que la UEFA canviés el reglament i valgués doble el gol els gols a camp contrari?
Sí, ja valen. Sí, triple. Clar, ja posats a canviar...
Sí, hola, buenas tardes, aquí Joan Puquí de Mundo Deportivo. Usted jugó 30 minutos en París y también media horita en la segunda parte contra el Cádiz. ¿Se siente con fuerza para jugar 90 minutos?
M'he repassat totes les preguntes de tots els periodistes i el Joan és l'única persona que parla de vostè com ha de ser.
Bravo,
gran Puquí. Lluís Aragonés també ho feia.
Bueno, doncs mira, aprofitaré per fer una pausa,
sí,
que hem de vendre quatre coses, i quan tornem encara...
Hem d'escoltar Moyayo.
Bueno, exacte.
Por supuesto, Moyayo, estoy preparado para
80 minutos, ¿no?
Bueno, 80, 90, 120.
Demà pot haver-hi pròrroga o no?
Sí, tant.
Pues depende de los goles.
Depende de los goles. Bueno, claro, con tus multiplicaciones, claro.
Podemos seguir al lavabo para no patirar eso.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Cada dia mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Són les 7, ho sents? De mica en mica tens més 7. 7 i no 8, amb 8 no funcionaria. Moritzet, el gust de la bona birra.
Moritzet. Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Són les 7. L'hora de fer una Moritzet.
Moritzet. Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Si us plau, m'obres a la propera parada i, per cert, recorda't d'agafar una rebaqueta que està refrescant aquests dies i truca'm quan arribis, que hi ha gent estranya a tot arreu.
No tinc el seu mòbil, senyora. No la conec.
No passa res. Te'l dono ara mateix. Deixa'm com a mama. Apunta. Sí, sí. Apunta, tu.
Per 17 milions d'euros. Et fas mare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Torrons Vicenç us està oferint el... Temps afegit de la versió RAC 1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Un minut i arribarem a 3:15 del vespre. M'està entrant gana.
Home, doncs atenció, perquè el Barça juga a RAC 1 i el sushi de Maller Origen...
Boníssim.
...han fet un tàndem imbatible. Aquest sushi deliciós i fresc de Maller Origen elaboren diàriament a 85 de les seves botigues amb el segell del xef amb estrella Michelin Hideki Matsushita. S'ha convertit aquest home en el gran talismà a l'estudi de RAC 1 a les nits de Champions. I ara, amb el somni de Wembley a l'horitzó, RAC 1 i Maller Origen posen en marxa l'operació Nigiri perquè vosaltres també formeu part d'aquest efecte talismà. Podreu guanyar, atenció, una caixa mega party de sushi de Maller Origen amb la qual gaudireu del seu sushi elaborat amb productes frescos i de qualitat i que inclou nigiris de tonyina balfagó, de salmó, California rolls, maquis, etc, etc. Entreu ara a rac1.cat i participeu.
Bueno, anem amb Pedri amb un document perquè...
Muchas gracias, Gallo.
¿Qué tal, Pedri?
Buenas tardes, pues ahí preparado. Después de mucho tiempo, todo está a punto y ya llegó el momento básico.
Està deixant barbeta i el cabell llarg, Pedri.
Sí. Un poco de perilla, un poco de gafilla, un poco de todo.
Mica moscaté.
Sí. No farem només un document de Pedri, sí, perquè la seva roda de premsa ha estat el que a casa meva en diem la siesta del borrego, que és aquella... aquella migdiada... aquella migdiada que fas just abans de dinar. Que la fas cap allà 12-1...
Sí que és veritat.
La siesta del borrego, li diuen.
Jo, els caps de setmana, depèn de l'hora que és una o dos quarts de dues, abans de dinar, sí que fas una siesta del borrego. És la siesta del borrego.
El meu sort em deia siesta valenciana.
Hòstia, és boníssim.
La siesta a la burra, també.
Doncs la roda de premsa de Pedri ha estat una mica això. L'únic que l'ha rescatada de l'avorriment ha estat el Joan Poquí, quan li ha demanat si se sent amb forces de jugar 90 minuts.
Cuando vuelves de lesión se te nota el cansancio, pero bueno, me siento con fuerza y sobre todo con ganas. En estos partidos está claro que todo el mundo quiere jugar y cuanto más minutos sean lo mejor, pero yo siempre lo he dicho que prefiero jugar 80 y a dar al 100%, así que hasta que me dé, pues lo daré todo dentro del campo y cuando ya no pueda más pedir el cambio para que entre otro.
Bueno, pues me gustaría corregir mis propias declaraciones, porque ha habido bastante frangollo. Entonces, pues, muchacho, he dicho que iría a tope hasta el minuto 80 y que después pediría el cambio, pero bueno, igual exagerado un poco. Y yo creo que hasta el minuto 15, 18, 20 aguanto bien, luego ya veremos. Pero bueno, aguanto menos que un gilorio, que es un ataque de hambre esto. Eso, que te deja tumbado, muchacho. Y bueno, pues ya estoy preparando la equipación para el partido mañana, que es muy importante lo que sería la equipación, porque para evitar lesiones y golpes que me dejen las piernas con más moratones, con plátano de Canarias, con motita, pues voy a utilizar la técnica de la columna de parking, la típica columna que la gente la forra con espuma, que metes espuma y trozos de corchones, y entonces con esta manera pues vamos a evitar la...
Pero vas a estar un poco incómodo, ¿no?
No, para nada, ya me he hecho, me estoy haciendo el traje medida, como hinchable todo lleno de espuma, y con suerte espero llegar al minuto 90, y cuando me cambien, pues sin ninguna lesión, porque se está acercando la Eurocopa, que es lo más importante.
Ah, no, claro.
Y no quiero verla desde el chozo como un cambado.
Què és un candado?
Bueno, molt bé, candado, sí, si demà hi ha un menú sucós i imponent, el de dimecres jo crec que ens ha de posar pitet, perquè Manchester City, Real Madrid i Bayern de Múnich, Arsenal, com deia Luis Enrique, entrenadors tots amb ADN Barça, molts gols. Posem el focus, evidentment, en l'etern rival, en el proper contrincant a la Lliga, el Real Madrid. 3-3 a l'anada, ja ho sabeu. Ancelotti se'ls emporta a tots. 22 futbolistes, evidentment, no viatgen els lesionats, Courtois i Alaba, però sí ho fa Tchouaméni, que no pot jugar per sanció. Demà viatge cap a Anglaterra, quan passin 5 minuts a les 6 de la tarda, roda de premsa del míster i un jugador, encara per confirmar, i a partir de les 7 de la tarda, entrenament a l'Etihad Stadium.
No m'interessa.
El partit, ja ho sabeu, demà no passat dimecres no a les 9 de la nit.
Però juga al Madrid i al City, eh?
Sí. Per això, a qual peor? I el... És que per mi fa més ràbia el City que el Madrid.
No,
que
què dius ara?
Que hi hagi algú que tingui la valentia de dir la veritat. Fa més ràbia el City que el Madrid. Però, perquè van de mig i no ho són. També hi ha aquí la merda radioactiva, també hi ha aquí l'urànio, els jugadors tarats, el que li peta el cor, el que li peta la bugia i el que li peta el trombó. I, en canvi, aquí anar cobrant de Barcelona i anar agafant tota la cosa de Barcelona. L'entrenador, els jugadors cada lloc, ens volen prendre molts jugadors, que això ningú està dient, eh?
Sí, ningú està dient. Volen prendre.
El Pubarcí, han intentat robar molts jugadors, eh? Cuidado amb això, eh?
Home, la Minja Mal sembla que sí. Li van fer una oferta.
No, i no ho dieu, no.
Aquest ressentiment, senyor Martí, no.
Ressentiment, no. Odi.
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 I per aquesta regla de 3, el Girona, que pertany també al grup City, també...
A Girona jo fotria un muro com el del... És que a mi m'han ganes d'arrojar. Jo faria com el tram que vol fer el muro aquell de Mèxic, el mateix, tota la ciutat del Girona esportiva del camp de futbol de Montilini, un muro de 80 metres que no pugui saltar ningú. Perquè em va fer... Em fa rojera, fàstic de merda.
Però per què és el grup del City?
Perquè és el grup del Xirri. Doncs no vull ni pensar què passaria si a la final es trobessin un Manchester City-Barça, a Wembley, a la casa més romàntica on podem anar, Guardiola i Xavi. Pues mira, que compraré un altre cap de porc. Quan tinc a la dreta el Poquí, mai penso en els àrbitres, però quan tinc el Poquí a la dreta, sempre la vista se me'n va cap als àrbitres. L'àrbitre del partit de demà passat del Madrid és Daniel Orsato. Sabia que l'escalfaria. Italià, que va ser protagonista, o va ser l'encarregat d'impartir justícia fa 2 temporades quan el Real Madrid va remuntar al Manchester City per acabar sent campió. Joan, hem de patir?
Hem de patir.
El City ja va perdent, ja aquesta eliminatòria?
Pràcticament.
Què diu?
Sí, aquí sí que...
És gol del Madrid.
És gol del Madrid ja d'entrada, de sortida. D'inici. Per tant, aquí sí que... Ho dic seriosament. Hem de patir molt. I espera que n'hi hagi, que no caigui algun jugador del City... es foti una hòstia a la dutxa, el rellisqui i caigui, es obri el cap, jo què sé, una plaga de gastroenteritis, el que sigui, segur. Va, Kevin De Bruyne ja va tenir cagarrines.
El partit d'anada no va ser l'únic, eh? Sembla que hi va haver una intoxicació d'alguns jugadors.
Per tant, hem de patir per aquest partit.
A veure, de moment, 8 vegades li ha xiulat al Madrid, 4 victòries, 4 derrotes, eh? Clar. Per tant, està equiparat, però...
Però derrotes d'aquestes que segur que no serveixen.
No, realment...
Que són anecdòtiques, segur.
Mira, si han d'eliminar el Guardiola, jo, escolta, a la Madrid, eh? I no ho diré mai més, eh? He mirat estadístiques, no les reproduiré perquè ens deprimiríem i no estem ara per posar-nos tristos, però totes afavoreixen el Madrid. Dit això, estadística a banda, futbolísticament, qui creieu que té més opcions, vaig amb tu, míster, de passar l'eliminatòria el dimecres? Pregunta d'examen.
És que quan jugues contra el Madrid poc hi té a veure les opcions que tinguis futbolístiques. Al City de Pep les té totes, perquè pot fer servir molts registres, però clar, és que davant tens el Madrid. Ara amb això d'Orsato ja m'has deixat també una mica... tremolant. Madrid, aquest ADN que diem d'equip competitiu, de que saps que te'l farà el gol, però no saps quan, no? I a mesura que el partit es va allargant, dius, clar, cada vegada queda menys, però me'l farà, saps? O sigui que en 10 minuts i encara no l'ha fet, però el farà. Per tant, bé faria el City de Pep, cosa també molt difícil, de, bueno, almenys tenir un parell de gols d'avantatge. Espero veure'l amb una bona copeta de cava celebrant la classificació.
Pues, escolta, soc curiosa, guarda'm la xapa.
Vale, vale, Julio. Vale, Julio, ja.
A veure, que des de Manchester sí, podem saludar Pep. Què tal, Pep? Bona tarda.
La veritat és que porto tota la setmana tancat al meu despatx, en un soterrani, en una lampareta.
Ja has trobat ja la clau del partit?
Hem trobat el desllorigador, però és molt difícil perquè és un partit molt complicat contra un rival gegantí. És una eliminatòria molt descompensada contra un club molt poderós. És molt difícil lluitar contra un club estat com el Madrid, amb molt més recursos que la resta. És com David contra Goliat. I en aquest aspecte, doncs...
Però perdona un moment, perdona. Però tu també estaries en un club estat, no? És el City.
Bé, és molt diferent. Florentino Pérez és molt més poderós que un xeic àrab que no s'ha escoltat avui, l'Irene Montero. Ell ho controla tot, els polítics, els periodistes, la central lechera.
Puedes seguir leyendo a Alberto o seguir leyendo a los amigos de don Florentino Pérez, la central lechera que todos conocéis aquí en Madrid.
Florentino és l'ojo que tot ho ve. Nosaltres som com una formiga al seu costat. No tenim res a fer.
A veure, que hi ha una formiga... Em pensava que feia un... M'ha passat una nota, què dius? No sé què posa aquí. Fas una lletra de formiga i no entenc res el que m'has
fet. Ah, se passa en notita, com en classe.
Posa que avui té ball, no?
És una nota...
No, avui no se'm va ballar.
Ui, tiene baile i se va antes.
Després t'explico. No, no és avui, és demà.
Se passa en notita com en classe.
Bueno, tot això...
Si el que passi el dimecres... Creieu que sí o sí ens el podríem trobar a la final? És a dir, que saltaria Bayern i Arsenal amb un sí o no, eh? Creieu que qui passi contra eliminatòria City-Madrid ja és a la final?
Jo crec que és el gran favorit per ser-hi.
Sí, eh?
Per mi sí.
Ah, bueno, sí.
És el favorit per ser a la final.
Sí.
Vinga, paramos todos, sintonías.
Hombre.
Callamos todos, tenemos tweets y cada los tweets.
Pues mire, sí, ahora mismo.
Lo que no tenemos.
Pues silenciamos
el micro. Lo que no tenemos, Pedrerol. Pedrerol.
Píchame.
Que me escuches. Estoy hablando contigo.
Pero ahora estoy yo.
Digo que lo que no tenemos son becarios.
Me creamos, pues becarios no, Este programa lo harán becarios, todos a la calle. Como puede ser que este programa tenga la chica de los tweets, pero no tenga becarios. ¿A quién humillamos? ¿A quién mandamos a hacer el ridículo a la calle? ¿A Marbala? A ver, aunque ahora llegan los becarios para la prueba de acceso, venga,
va,
hay que hacerles una
venga,
prueba
va.
Con preguntas comprometidas. No hay que dejar que se cuele ningún becario malo, porque entonces pueden echar a perder el programa... Y me cabreo en directo. Venga.
Pon la encuesta otra vez. Píchame. Hay un torpe que ha puesto la encuesta ahí.
¿Encuesta?
Desde ayer con la pregunta de hoy. Pon la encuesta, rápido. Pon, rápido.
Encuesta,
rápido.
Venga. Opérala. Ay, quítale. Venga, ritmo. Quítalo. Venga.
Quítalo.
Chica de los tweets, venga.
Quítalo. Te toca un becario hoy tú para hacer el programa. No puede ser esto tú. Ya está bien, ¿eh? Si mañana no está el equipo habitual, yo no hago este programa. La última vez que me toman el pelo, ¿vale?
Con cariño,
con
¿eh?
La audiencia. Vamos a tener a becarios a este programa con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh?
Becarios
vale,
no.
Becarios no.
Chica de los tweets.
Yo creo que ya.
Florentino, algo para cenar.
Ya podemos recoger. Lluís Carrera, Joan Poquí, Rosa Peras. Muchísimas gracias.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
Ei, que avisa no és traïdor. Si estàs escoltant aquest anunci d'Ampeus, millor que seguis. Aquest mes, si compres un SH125 i contractes Onda Plus, tens 5 anys de garantia, Onda Mapi, immatriculació i assegurança tercers el primer any, gratis. Informa't d'aquesta promoció i de la nova Onda SH125 a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Si tenim una visió del món diferent de la que tenen els nostres amics, és fàcil continuar sent amics? Arriba a la Villarroel Conspiranoia. Una comèdia sobre l'amistat, la parella i altres teories de la conspiració. Un text de Marc Angelet i Jordi Casanovas, interpretat per Eduard Farelo, Àurea Márquez, David Bert i Mia Esteve. A partir del 19 d'abril, a la Villarroel. Entrades a villarroel.cat i promentrada.com.
Els dies 20 i 21 d'abril, vine a la Fira del Monestir de Breda.
Descobreix el llegat d'un monestir benedictí amb gairebé 1000 anys d'història. Tasta i dolços, vins i formatges de monestir i un porc sencer cuit en directe.
Gaudeix d'activitats per a tota la família. Recorda, 20 i 21 d'abril, Fira del Monestir de Breda. Més informació a breda.cat.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quilats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romakurumasuzuki.com.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Estrena Ford aquest Sant Jordi amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 178 euros al mes.
Amb etiquetes eco i zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el millor Ford a...
Covesa a Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa a Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa a Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Doncs ja tenim el lloc de control a sí? L'Anna Ballonesta.
Hi ha arribat un missatge.
Ah, per mi? Sí.
Per l'Anna Ballonesta.
Pel que esteu fent aquí en aquesta emissora intoxicant. Diu, sé que el senyor Vicenç Martí és un personatge...